El Congrés dels Diputats tomba la moció de censura contra el president Pedro Sánchez. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra de la moción de censura 201, abstenciones 91. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura.
Vox, ja ho han sentit, es queda sol defensant la moció de censura que ell mateix ha presentat contra Sánchez amb l'excomunista Ramon Tamames de candidat. Aquest migdia ho escoltàvem al recompte que ha fet la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Tots els partits li han girat l'esquena i només el Partit Popular s'hi ha abstingut. Per tant, victòria per un Pedro Sánchez que ha retret a Tamames i a Vox que no hagin respectat el Congrés amb una moció que ha dit considera que és un frau.
No se puede ser indiferente ante un fraude constitucional de este calibre como hemos vivido durante estos dos días en esta Cámara. Será la historia, señorías, la que otorgue el lugar que merece a esta moción de tierra quemada.
Pedro Sánchez tampoc se n'ha estat de càrregar contra el Partit Popular. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
I és que, a diferència del que va fer el PP l'any 2020, quan va votar en contra d'una altra moció presentada per l'ultradreta, avui s'hi han abstingut.
Segons el president Sánchez, aquesta abstenció dona ales a Vox i a retreta Alberto Núñez Feijóo, que amb aquesta votació els populars s'equiparen amb l'ultradreta amb l'objectiu d'aturar el progrés social.
La votació, per tant, ha posat punt i final a dos dies de debats. Va començar ahir, en què el govern espanyol ha aprofitat la vinentesa per defensar el seu projecte, mostrar unitat amb Podem i ha aprofitat també l'escenari de la moció de censura per confrontar el seu projecte amb el de les dretes. Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha defensat l'abstenció carregant contra l'independentisme, com ja va fer ahir Ramon Tamames en el seu discurs. Avui, qui ha estat en boca d'ells ha estat Carles Puigdemont. Gamarra ho ha fet criticant la reforma del Codi Penal i els indults.
Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense del Imperio Urbano.
Lo volveremos a hacer, le dijeron, y usted se sometió y les indultó.
I mirant a Catalunya, aquí també s'ha quedat sola votant a favor del decret contra la sequera. Ha estat avui Esquerra Republicana. Tot i això, el Parlament ha validat les mesures perquè PSC, Junts, Comuns i la CUP s'hi han abstingut. Només Vox, Ciutadans i Partit Popular hi han votat en contra.
La majoria dels grups retreuen al govern que el decret arriba amb retard i que ha faltat planificació i diàleg. Aquest decret permet que l'Agència Catalana de l'Aigua suspengui durant 48 hores la captació d'aigua per a usos diferents de l'abastament de la població quan l'abastament estigui en perill.
Avui, per cert, es commemora el Dia Mundial de l'Aigua, encara sense pluges a la vista. Tot això en un dia que ha començat amb tragèdia a Rubí, al Vallès Occidental. Tres persones han mort en un incendi que ha cremat part d'un bloc de pisos del carrer Saragossa d'aquesta població. Les tres persones haurien mort per inhalació de fum, segons ha informat des del mateix lloc dels fets el conseller d'Interior.
Estábamos en la cama y de repente hemos escuchado una explosión, que no sé si era una explosión o era un terremoto, era muy fuerte. Y de repente hemos empezado a escuchar por el portal, fuego, fuego, fuego.
Abre la puerta y había un humo negro, he cerrado la puerta rápido, es que no podía salir.
Escoltàvem les declaracions recollides per Ràdio Estel de dues de testimonis d'aquest incendi.
Els bombers han explicat també que les tres persones les han trobat fora de casa, aquestes tres persones que han mort i, per tant, podrien haver mort mentre escapaven de les flames. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per conèixer les causes d'aquest foc.
I els veïns de l'immoble no podran tornar a casa fins d'aquí uns dies, tot i que l'estructura de l'edifici no hauria quedat afectada si l'entrada, que ha quedat bastant calcinada, segons han informat els bombers. I a aquesta hora, pel que fa als esports, el Barça femení s'emporta la victòria en l'anada dels quarts de final de la Champions contra la Roma, però ho ha fet Anna per la mínima. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda, sí, gràcies a un gol de Salma Parayuelo al minut 34 de partit i ha estat escollida millor jugadora del maig. Ara les blaugranes hauran de certificar el passe a semifinals el proper dimecres dia 29 al Camp Nou.
I sobre el cas Negreira, a l'abril de l'any passat, l'agència tributària ja va advertir a la Fiscalia que no va trobar proves que l'exvicepresident dels àrbitres influís en els partits.
Segons el sumari de la causa que ha publicat l'agència EFE, Hisenda sosté que aquests 7 milions i mig d'euros no s'han justificat i per aquesta raó considera que hi podria haver un indici d'encobriment de serveis il·lícits.
I avui a l'Espai de la Cultura us explicarem que els arqueòlegs de l'Ajuntament de Barcelona han trobat restes del baluard, de la muralla, de les casernes i d'antics habitatges en les obres que s'estan fent a la Rambla de la ciutat.
Vam trobar les restes d'una font ornamental i associada a aquesta font vam trobar les restes d'uns paviments de rajols vidrats molt macos, decorats amb molts colors, també del segle XV. Això no s'esperava.
Tot i que ja es tenia coneixement d'aquestes restes, els arqueòlegs destaquen la troballa d'aquesta font ornamental. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Les restes de la muralla de Barcelona i del baluard de Drassana són del segle XVI. Les de les antigues casernes d'aquesta zona del segle XVIII, mentre que les restes d'habitatges són dels segles XV i XVI. Els arqueòlegs creuen que les restes de la font ornamental podrien haver format part de l'habitació d'una casa d'algú important.
Va, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda. Aquí a la sintonia de Ràdio Estel, abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Una informació meteorològica que ens acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica molt tranquil·la i encalmada arreu de Catalunya, per tant, una tarda plàcida amb temperatures que han pujat, que s'han recuperat i fins i tot ara mateix en alguns punts del país fa una mica de calor. Temperatures entre els 18 i els 24 o 25 graus, les més altes a punts de la costa, punts del prelitoral i també del sud de Catalunya. Unes temperatures que els propers dies aniran pujant encara una mica més, especialment les màximes, però compte perquè les nits i primeres hores al matí seran encara freds. Aquesta tarda amb sol, però també amb la presència de més núvols aniran en augment, sobretot a les comarques del nord, però en cap cas seran núvols que arribaran a tapar del tot el cel i tampoc han de donar precipitacions. Demà tindrem un temps idèntic al d'avui i els propers dies no hi haurà canvis significatius.
Un dia més hem de començar amb la mirada posada a Madrid, perquè avui el Congrés dels Diputats ha rebutjat la moció de censura de Vox amb l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de la resta de formacions polítiques. El PP ha justificat la seva abstenció perquè creu que Espanya necessita un canvi de govern, però que aquest no ha d'estar liderat pel candidat de Vox, Ramon Tamames. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El PP creu que Espanya necessita un nou govern, però que aquest no ha d'estar presidit per Ramon Tamames. Per això justifica que no ha votat a favor seu, però que tampoc no ho ha fet en contra, perquè té respecte per la seva trajectòria política. Cuca Gamarra és la portaveu dels populars.
Podemos encontrar algunos elementos coincidentes en el relato de la realidad que ha hecho el señor Tamames, pero no es ni nuestro relato, ni nuestro candidato, ni es nuestro proyecto. Por respeto a su persona, a su figura y a su legado, con nuestra abstención le agradecemos su esfuerzo por venir a la que fue su casa, que ayudó a abrir al pueblo durante la transición, pero no podemos ir más allá. España está esperando una alternativa, pero no es usted, señor Tamames.
Gamarra insistirà la idea que la moció de censura beneficia a Pedro Sánchez i ha aprofitat l'ocasió per criticar, com va fer ahir el candidat de Vox, la reforma del Codi Penal i els indults. Qui també ha tornat avui a carregar contra l'independentisme és Ramon Tamames.
Catalunya, com deia Pau Gasol, és un pedazo d'Espanya. És la millor definició. I, naturalment, té un futur, però té un futur que no és el de Waterloo. Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense del Imperio Urbano.
Lo volveremos a hacer, le dijeron, y usted se sometió y les indultó. Y el problema es que usted prometió en campaña traer a Puigdemont para juzgarle. Y luego lo que hemos visto y hemos sabido es que usted lo que hizo fue enviar mediadores para que volviese e indultarles como al resto.
Mentre que Pedro Sánchez ha replicat a Tamames que hagi menyspreat el Congrés aquests dos dies amb el seu discurs i essent candidat d'un partit d'extrema dreta.
Usted se ha quejado de que el gobierno expusiera de manera amplia todo su gestión al frente del gobierno, pero no se olvide de una cosa. Nosotros hemos respetado su estatus de candidato a la presidencia del gobierno de España. Nosotros hemos respetado a este parlamento. Le pido también que respete al parlamento.
La moció ha evidenciat com el PSOE i el Partit Popular marquen distàncies en un escenari ja preelectoral.
Gràcies, Judit. I, per cert, notícia que hem conegut fa poca estona, i és que ha dimitit la directora general de la Guàrdia Civil. Maria Gámez ha deixat el seu càrrec quan s'està investigant diferents comandants de la Guàrdia Civil pel cas mediador de corrupció a les Illes Canàries. Mercedes González, que fins ara havia estat delegada al govern a Madrid, en serà la substituta.
La dimissió de Gámez coincideix amb les investigacions judicials per presumptes irregularitats en obres d'entrenament 13 comandàncies i, amb el cas Mediador, afectant dos generals retirats, Pedro Vázquez Jaraba i Francisco Espinosa Navas, aquest últim a la presó. També està imputat l'exdiputat socialista Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni. María Gámez va substituir Félix Azón, recordem, al capdavant de la Guàrdia Civil al gener del 2020, tots dos amb Fernando Grande Marlaska com a ministre de l'Interior. Anteriorment va ser subdelegada del govern a la província de Màlaga i també regidora a l'Ajuntament de Màlaga.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
La moció de censura a banda aquest dimecres ha començat, ho dèiem a la portada, amb tragèdia al municipi de Rubí, això és el Vallès Occidental. Un incendi en un bloc de pisos del carrer Saragossa d'aquesta ciutat ha deixat 3 persones mortes i una vintena de ferits. Les víctimes haurien mort per inhalació de fum quan intentaven escapar de les flames. Ens ho explica la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 7 del matí d'un incendi a l'edifici número 13 del carrer Saragossa, al barri de Can Oriol de Rubí. Una de les veïnes ha explicat com ho han viscut al veure les flames en obrir la porta de casa seva.
Abre la puerta y había un humo negro. He cerrado la puerta rápido. Es que no podía salir. No se podía salir. La entrada estaba con fuego, con humo. Y he salido en el patio, en aire fresco.
Una altra veïna del bloc ha saltat per la finestra.
Mucho shock. La verdad es un shock de que te despiertas así y no sabes muy bien cómo reaccionar, qué hacer, qué coger. Que yo he cogido a mi gatita, la he sacado por la ventana y ya está. Es que es lo único que me ha preocupado, coger a mi gata, sacarla y sacar a mi pareja, sacarme a mí y ya, pero mucho shock. Luego ya después la ansiedad es cuando después del shock es cuando ya realmente te quedas pensando en plan...
Les 3 víctimes mortals són 2 dones i un home, adults tots ells, que han intentat escapar de les flames. El sotsinspector dels bombers i cap de l'operatiu, Pep Colas, ha explicat que han trobat els cossos al passadís.
Les víctimes les hem trobat fora de casa seva. Això és el que han trobat, fora de casa seva. No podem dir si pujaven, si baixaven, això no es pot dir. Però sí que no estaven a casa.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha recordat la importància de confinar-se en situacions similars. També ha plantejat que haurien mort per inhalació de fum i no cremats per les flames, perquè l'incendi era petit i l'han apagat en 4 minuts.
A risc de no poder anar més enllà, perquè la investigació està en curs, sembla que no hagi estat com a conseqüència de les flames, sinó com a conseqüència de l'inhalació.
Mossos d'Esquadra investiga les causes de l'incendi. A l'edifici hi ha una trentena de pisos, però la majoria de les afectacions són en espais comuns. L'estructura de l'edifici no ha quedat malmesa, però la quarantena de veïns hauran de dormir fora de casa seva almenys 2 o 3 dies, fins que es restableixin els subministraments.
Gràcies, Sílvia. I per cert, que aquest matí un altre foc ha cremat un hotel de l'Avinguda Pau Clarís de Martorell, sense causar, en aquest cas, cap dany personal. Només una persona ha estat ferida lleu. Les flames s'han concentrat a la terrassa de la planta superior i no han afectat l'interior de l'edifici. Els bombers hi han treballat amb 10 dotacions i a les 12 del migdia ja l'han pogut apagar. L'incendi ha causat una columna important de fum a causa de la combustió de plàstics i també aquesta hora molt pendents del foc que ha revifat a Canejan, a la Vall d'Aran. 7 dotacions de bombers, 5 terrestres i 2 d'aèries continuen treballant hores d'ara per apagar aquest foc després que ahir a la tarda revifessin les flames.
Tot i que l'incendi està controlat des d'aquest diumenge, i a la tarda van revifar les flames del flanc dret en una zona fronterera en França de difícil accés. L'incendi forestal ja afecta 320 hectàrees i 3 edificacions de muntanya. Davant d'aquesta situació, el Consell General d'Aran ha suspès temporalment els permisos per fer foc.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses aquest dimecres, justament el dia que es commemora el Dia Mundial de l'Aigua, el Parlament de Catalunya ha validat el decret contra la sequera que el govern va impulsar a principis de mes i que ha rebut només avui el vot favorable dels diputats d'Esquerra. Tot i això, les mesures han pogut tirar endavant perquè el PSC, Junts per Catalunya, la CUP i en Comú Podem s'hi han abstingut, mentre que Partit Popular, Ciutadans i Vox hi han votat en contra.
La majoria dels grups retreuen al govern que el decret arriba en retard i que ha faltat planificació i diàleg. Aquest decret permet a l'Agència Catalana de l'Aigua d'Aigua suspendre durant 48 hores la captació d'aigua per a qualsevol ús que no sigui pel consum domèstic quan l'abastament en qüestió estigui en perill. També permet a l'ACA que recuperi pous en desús.
I és que en la defensa d'aquest decret, la consellera d'Acció Climàtica del govern català, Teresa Jordà, defensa la gestió del govern i diu que hi han actuat a temps.
De no haver començat a treballar, deixin-m'ho dir així, amb tanta antelació, la situació d'avui seria molt més complicada. Malauradament, també els efectes de l'emergència climàtica els estem notant de ple i la sequera està sent més llarga, està sent més dura i està sent més persistent de les que hem viscut fins ara.
Sobre el decret que han aprovat, Jordà diu que els permetrà seguir abordant aquesta situació excepcional amb tres objectius, que són protegir els abastaments d'aigua, agilitzar els tràmits perquè puguin emprendre's totes les actuacions que siguin necessàries i també dissuadir possibles incompliments aplicant les sancions convenients i acompanyant també a tots els municipis en aquest procés.
A banda d'això, el govern, recordem, ha convocat per divendres que ve l'anomenada Cimera de l'Aigua amb la presència de tots els partits i on s'ha de parlar de les mesures a emprendre per part de Catalunya per la situació actual de sequera que estem vivint. A tot això, diferents científics, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, han posat en marxa un projecte per veure quina és la relació entre els boscos i l'aigua i comprovar si des de la gestió forestal es pot millorar el proveïment d'aigua a tota la població. A Catalunya es calcula que en els darrers 25 anys la generació d'aigua blava, és a dir, la que no consumeix el bosc i que va per als rius i aqüífers, ha disminuït un 29%. A més, els cabals dels rius han baixat entre un 5 i un 10% per dècada en els darrers 60 anys.
Una de les zones on estan treballant els investigadors és a l'Aigua d'Ora, un riu prepirinenc que abraça les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Bages, i que és un afluent del Cardener. Aquí la situació de disminució del cabal encara és més pronunciada i es calcula que des dels anys 70 el cabal ha disminuït un 14% cada dècada.
I és que els investigadors creuen que si es fa una reducció de la densitat d'arbres que hi ha al bosc i d'arbustos, es pot contribuir a disminuir les pèrdues d'aigua i, per tant, incrementar la quantitat d'aigua que aniria a parar als rius catalans. A més, detallen que aquesta gestió forestal també milloraria l'estat hídric del bosc, ja que els arbres estarien més sans, serien més resilients i menys inflamables en cas que hi hagués un incendi.
Estel migdia.
I encara a Catalunya la comunitat preveu fregar els 930.000 turistes aquesta Setmana Santa, una xifra que suposarà un 25% més respecte als visitants de l'any 2022 i un 16% més que el 2019. L'últim any abans de la pandèmia del coronavirus.
Segons ha apuntat la directora general de Turisme, Marta Domènech, la recuperació de la pandèmia és un fet. Domènech també ha detallat que més de 500.000 d'aquests visitants correspondran a residents a Catalunya, 200.000 seran de la resta de l'estat i el tercer lloc serà pel mercat francès amb l'arribada de 70.000 turistes. També ha destacat que l'alta inflació i la pujada de preus no s'ha notat de cara a aquesta campanya.
Tot i la inflació i la pujada de preus, no s'ha notat ni en reserves ni en import de les reserves que s'estan fent. Una altra cosa és que acabi sortint al juny, al juliol o a la campanya d'estiu. De moment d'entrada, a la campanya de Setmana Santa no s'ha percebut.
Va ser unes previsions que arriben després que l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, Ada Colau, hagi reclamat reduir a la meitat l'arribada de creueristes a la capital catalana. Des de Turisme de Barcelona li han respost que, precisament, amb el que treballen és en atreure creuers que comencin i acabin les seves rutes a la capital catalana.
Per tant, des de Turisme que insisteixen que els creueristes són turistes de llarga estada que milloren, diuen, el rendiment de l'aeroport i afavoreixen també la connectivitat amb altres destinacions. També, des de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge, reclamen trencar estereotips sobre els creueristes, ja que insisteixen que només estan 4 hores a la ciutat.
I mirant breument a Sabadell, avui el candidat a l'alcaldia d'aquesta ciutat, per En Comú Podem, en Joan Mena, ha vingut als micròfons de Ràdio Estel. En una entrevista al programa Al Matí ha demanat tant a l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, com al tercer tinent d'alcalde, Jesús Rodríguez, que aclareixin si existeixen dubtes a unes suposades irregularitats en un expedient d'Esmatsa, tal com Rodríguez ha indicat en un missatge a Facebook.
Nosaltres, des de Sabadell en Comú Podem, ja li hem dit primer a l'alcaldessa doncs, que si té qualsevol tipus d'informació doncs, que el que ha de fer és posar-ho en mans de la justícia, i el regidor que va ser expulsat, el senyor Rodríguez, igual, no? Si té algun indici d'irregularitat, com ell mateix ha insinuat a les seves xarxes socials, el que ha de fer és posar-ho a disposició de la justícia perquè s'investigui què és el que s'ha passat.
Joan Mena, que assegura que segueix el cas amb molt d'interès i alhora amb molta preocupació, ha demanat de forma clara i contundent que regni la transparència i que es faci de forma rigorosa, deixant de banda les xarxes socials. Més coses, atenció, perquè des d'avui aquelles famílies vulnerables que ho necessitin poden demanar ja a la Generalitat un ajut per seguir pagant el lloguer de l'habitatge on viuen.
La convocatòria d'aquests ajuts està oberta per a totes les franges d'edat. Tampoc tenen una quantitat fixa, sinó que s'ajusten a l'esforç que suposa per a cada família el pagament d'aquest lloguer en funció dels seus ingressos familiars. Tenen un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes. En total, el govern ha posat sobre la taula més de 100 milions d'euros destinats a aquestes famílies vulnerables. A més, també segueix oberta la convocatòria d'ajuts urgents per a aquelles famílies que sí que necessiten ajuts urgents per evitar un desnonament.
Canviant de qüestió, fent un cop d'ull a Europa, la Comissió Europea vol incentivar els ciutadans perquè reparin els electrodomèstics més enllà del temps de garantia i així poder reduir la generació de 3 milions de tones de residus durant els propers 15 anys.
I per assolir aquest objectiu, la Comissió Europea ha presentat una proposta que inclou la creació d'una plataforma que permeti als consumidors comparar costos i identificar empreses que ofereixin aquests serveis. La iniciativa preveu aconseguir un estalvi per als compradors de 176 milions d'euros.
I és que, a banda d'aquesta plataforma que es vol posar en marxa a Brussel·les, també vol obligar els productors que informin els clients d'aquests productes que estan obligats a reparar. De la mateixa manera, volen dotar de més eines als consumidors perquè puguin reclamar una reparació d'aquells béns de consum protegits per la llei comunitària.
De moment, en aquest document, la Unió Europea referencia productes a objecte com a productes objecte de ser reparats abans de comprar-ne un de nou, les rentadores i assecadores, els rentaplats, les neveres, les aspiradores i dispositius electrònics d'emmagatzematge. Pel que fa als mòbils i a les tauletes, els deixa per més endavant i per ara no s'han inclòs en aquest pla.
Obrim ara breument la plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un segon home que estaria relacionat amb la persona morta trobada a Valls ahir a la tarda amb signes de violència als baixos d'un bloc de pisos ocupats que hi ha en aquest municipi.
La víctima, de 45 anys, tenia problemes de drogoaddicció, volíem dir, feia dies que se'l buscava. El nou detingut és un home de 30 anys, arrestat a la mateixa capital de l'Alt Camp, que se suma a la detenció ahir d'un jove de 23 anys. Segons les autoritats, els dos podrien estar relacionats amb el crim.
I també avui un operatiu conjunt de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra ha desmantellat un grup criminal que produïa cànnabis a les localitats del Maresme i del Baix Llobregat per després distribuir-lo per tota Europa.
En total s'han detingut 7 persones i s'han intervingut més de 1.500 plantes de marihuana durant els 3 escorcolls que s'han fet a Vilassar de Dalt i a Castelldefels. Se'ls atribueix un delicte de frau elèctric de més de 600.000 euros. 6 dels arrestats ja han ingressat a la presó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I atenció, bé, la víctima que va morir aquest dimarts fent salvar-se al Congost de Montrevell, us ho explicàvem en aquest programa, el Pallars Jussà, era membre del cos de bombers de Barcelona i treballava al Parc de la Vall d'Hebron.
La víctima, de 42 anys, practicava el salvasa, que es tracta de saltar a poca altura i obria paracaigudes en aquest paratge de Sant Esteve de la Sarga. Els bombers i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquest accident.
I acabem amb un apunt, perquè 21 dies després del xoc frontal entre dos trens a Grècia, que va deixar, recordem, 57 persones mortes, avui els trens, per fi, han tornat a funcionar. Ho han fet, però, això sí, progressivament.
Aquest matí han tornat a circular diversos trens a Atenes i Patres i també, entre altres rutes turístiques, al centre i del sud del país, al nord de Grècia, però la circulació continua aturada, ja que els maquinistes es neguen a conduir els trens. Asseguren que en aquests trajectes hi continua havent problemes de seguretat.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Continuem a l'Estel Migdia, obrim la plana local i comarcal avui a la comarca del Pallars Jussà, perquè aquests dies els pagesos de la zona estan intensificant un programa que fa anys els intenta sensibilitzar i fer canviar cap a nous tipus de cultius i noves formes de treballar que s'adaptin als nous temps.
Es tracta del projecte Converses al Tros i compta amb 3 parcel·les de cultius experimentals que s'ubiquen a Salàs de Pallars, a Sant Esteve de la Sarga i a Talarn, amb l'objectiu de conèixer el comportament i implementar nous cultius per trobar solucions a la baixada del rendiment agrícola amb el canvi climàtic. Jordi Puig, assessor agrícola, explica el projecte.
I en aquestes parcel·les el que estem fent és un triple sistema experimental, és a dir, analitzem cultius, analitzem sistemes de llaurada i analitzem pràctiques o manejos de desherbat. Llavors, són parcel·les que estan aleatoritzades, és a dir, que tenen un sistema de distribució a l'atzar per poder veure que l'efecte del terreny no ens desvirtuï el que estem fent, no? I el que mirarem aquí serà 2 cereals, és a dir, una espelta i un ordi, una llentia i un favó i uns farratges.
Fins ara, l'estudi de cultius al camp ha contribuït a demostrar la seva potencialitat productiva mitjançant la implementació d'aquests cultius que ja s'adapten a l'afectació del canvi climàtic.
I a Badalona, el barri de Sant Crist ja ho té tot a punt per donar el tret a sortir de la seva remodelació. Ho farà amb la construcció de 24 nous habitatges que es destinaran a reallotjar les persones afectades per la construcció del lateral de la carretera C31 i pel desenvolupament de l'àrea residencial de Sant Crist.
Aquesta àrea tindrà un total de 215 habitatges, tots protegits, que impulsarà el consorci que integra l'Ajuntament i l'Incasòl. El conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernández, i l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, han visitat aquest dimarts els terrenys on es faran aquests habitatges. Guijarro ha reclamat que el barri de Sant Crist deixi d'estar oblidat per les administracions públiques i ha reclamat a la Generalitat que s'impliqui en la construcció també d'un centre d'assistència primària que tant necessita el barri.
I en canvi, a Valls ja han entrat a viure els primers veïns de l'habitatge social cooperatiu del barri antic. Els llogaters pagaran ara per aquests pisos quotes que oscil·len entre els 230 i els 200 i els 550 euros mensuals.
L'edifici consta de 15 habitatges, 13 dels quals són cooperatius, d'entre 39 i 86 metres quadrats i en règim de cessió d'ús. A més, estan qualificats de protecció oficial. La resta pertanyen al consistori i a l'Agència Catalana d'Habitatge. Es tracta del primer projecte de sostre cívic al Camp de Tarragona i els socis han de fer una aportació inicial parcialment retornable d'un màxim de 4.200 euros.
I tornem cap al Vallès perquè Terrassa ha fet un pas endavant per transformar el sud de la ciutat i convertir una zona desendreçada d'horts i barraques en un nou barri verd per a la ciutat. Es tracta de l'anomenat sector Palau Nord, un espai situat entre els barris de Can Jofresa i l'autopista C58.
I el ple municipal de Terrassa d'aquest divendres 24 de març aprovarà, per tant, aquesta proposta d'avanç de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per fer possible aquest projecte. El projecte obre la porta a l'ampliació també del Parc del Vallparadís i la renaturalització d'un tram de la Riera del Palau i la transformació també de la carretera de Rubí en una travessia urbana. A més, també donarà llum verda a la requalificació d'uns terrenys en aquesta zona En total, s'hi preveu construir 2.000 habitatges, dels quals 1.150 serien de protecció oficial.
I atenció, perquè Sant Feliu Sasserra podria quedar fora de la nova comarca del Lluçanès que ahir va impulsar per decret el govern català. Els veïns d'aquest municipi van votar que no volien marxar del Bages.
Per tant, ara la pedra està sobre la taula del govern local, que haurà de votar en un ple abans del 2026 si decideix tornar al Bages o quedar-se aquesta nova unitat territorial del Lluçanès. Aquesta nova comarca estarà formada per 9 municipis: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sobremunt i possiblement, com dèiem, Sant Feliu Sasserra. En aquest sentit, la nova capital de comarca serà Prats de Lluçanès, municipi a on s'establirà la seu del Consell Comarcal.
I també sobre el municipi, en aquest cas Aguilar de Segarra, ja sap qui serà el seu alcalde després de les eleccions municipals que s'han de celebrar el proper 28 de maig. De fet, els veïns d'aquest poble ja coneixen també el nom dels 6 regidors que hi haurà al ple de l'Ajuntament. Ho saben perquè s'han autoorganitzat i han celebrat unes primàries per escollir l'única llista que es presentarà en aquestes eleccions municipals.
Aguilar de Segarra és un petit municipi de tan sols 250 habitants. Sempre s'havia presentat tan sols una llista electoral, la de Convergència i Unió, que va governar el municipi des de la recuperació de la democràcia. Les darreres eleccions de 2019, però, es van presentar dues llistes, la de Junts i també la d'Esquerra, i per això, en aquests comicis, es va proposar aquest any recuperar un pacte de poble per poder recuperar l'elecció directa a les persones més enllà dels partits polítics. Ho explica l'alcalde del municipi, Pere Aliaguilla, l'alcalde actual d'Aguilar de la Serra.
Com que som un poble molt petit, ja ens coneixem tots i tots tenim els mateixos interessos, o bé del poble. Llavors ens hem organitzat de manera, doncs, que hi ha hagut unes primàries, van haver una sèrie de veïns que es van presentar com a candidats a estar al nou ajuntament, i el poble va decidir, doncs, qui serien d'aquests veïns que es van presentar, qui serien els que anirien al llistí.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, l'Aliaguilla també ha explicat que Ricard Tomàs agafarà el seu relleu a les properes eleccions.
I marxem ara cap al Tarragonès, perquè han instal·lat a la Riera de Gaià la primera planta fotovoltaica flotant que hi ha a tot Catalunya. L'estructura s'ha muntat sobre una bassa de recollida d'aigua pluvial i compta amb 195 panells.
I l'ha fet l'empresa catalana Sud Renovables, que ha estat aquesta empresa encarregada d'aquest projecte. Un dels seus fundadors, Manel Romero, destaca l'augment de demanda d'aquest tipus d'estructures en embassaments i assegura que ja estan també treballant en una instal·lació d'una nova planta a l'Alt Penedès. Romero també ha explicat que el per què a Catalunya és més complicat instal·lar-hi aquest tipus de plaques solars i com s'han de buscar alternatives com aquesta.
Espanya tenen molt més terreny, molt més gran, extensions de terreny deshabitats, no? I on els està sent més fàcil fer grans instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny. A Catalunya tenim una dificultat en fer aquest tipus d'instal·lacions, perquè no tenim grans extensions de terreny, hi ha també més conscienciació, doncs, de que no es minimitzi l'impacte visual, es vol preservar molt més els espais agrícoles, que això creiem que està molt bé. Per tant, buscar espais com aquest de basses, on com a alternativa a posar instal·lacions sobre terreny, creiem que és molt important, ja.
A diferència de les instal·lacions que hi ha sobre el terreny o damunt de teulades, en aquest cas les plaques es situen sobre peces de polietilè d'alta densitat que es mantenen sobre les superfícies de la massa d'aigua.
Bé, marxem ara cap a Roses, a Joels, a l'Empordà, on els turistes que visitin la Ciutadella i el Castell de la Trinitat podran gaudir a partir d'ara d'una visita immersiva en realitat virtual i tres dimensions per descobrir el patrimoni d'aquest municipi empordanès.
L'Ajuntament de Roses ha impulsat aquesta iniciativa pionera a tot Catalunya per acostar la seva història als visitants a través d'una experiència on se'ls plantejaran reptes i jocs. Ho explica la regidora d'Urbanisme de Roses, Sílvia Ripoll.
Podem anar des de poder participar en un enterrament de l'època neolítica, l'any 2500 abans de Crist, fins a la Guerra Civil. I podem, doncs, hi ha un joc, per exemple, que consisteix en intentar localitzar dintre, doncs, del Castell de la Trinitat l'Orco Crane a l'any 1808. Per tant, són jocs aplicats al nostre patrimoni, a la nostra cultura, per fomentar la participació d'un turisme que busca, doncs, el coneixement i la cultura com una manera, doncs, de gaudir.
Bé, acabem aquest recorregut per la informació local i comarcal. Ho fem a Solsona. Bona atenció, el bisbe Francesc Conesa presidirà una processó i una missa al Berguedà per demanar que plogui.
A l'espera que arribin les precipitacions, pagesos i veïns feligresos d'Espunyola i de Montmajor han decidit organitzar una processó i una missa a l'església de la Mare de Déu dels Torrents per demanar que plogui. Es pregarà la Mare de Déu dels Torrents, per tant, i els veïns ja han recorregut aquesta figura en altres episodis de sequera.
Aviam, per tant, si dona fruits. Gràcies, Pere. Fins demà.
A vosaltres.
I 35 minuts, continuem un dia més començant el bloc esportiu parlant com no del cas Negreira, perquè avui hem sabut que Hisenda ja va advertir a la Fiscalia a l'abril de l'any passat que no va veure indicis que els pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira influïssin en la designació d'àrbitres ni que s'haguessin anat altres resultats de partits.
Sí, exacte. Tot i així, l'agència tributària sosté que els 7 milions i mig d'euros que va rebre Enríquez Negreira entre el 2001 i el 2018 no s'han justificat i que per aquesta raó considera que hi podria haver indicis que les factures podrien estar encobrint serveis il·lícits. En el sumari de la causa que ha publicat l'agència EFE es recull un document que es va confiscar al domicili de l'exdirectiu blaugrana Josep Contreras, que va morir el passat dia de Nadal. Doncs en aquest document es pot llegir que el Barça també va demanar un informe de seguiment de les decisions arbitràries a l'equip rival RM, que faria referència al Real Madrid. D'altra banda, segons el diari El Mundo, a la casa de Contreras també es van confiscar uns papers on apareixien els noms de Rossell, Josep Maria i Román, que farien referència als dos expresidents del Barça, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu, i també a l'excap dels serveis jurídics del club, Román Gómez Ponti. Segons el rotatiu, Negreira hauria utilitzat els diners del Barça per regalar als àrbitres entrades, pernils, targetes i fins i tot s'envia bitxeres. Negreira retirava fins a 20.000 euros mensuals en metàl·lic mentre cobrava del Barça, uns diners que hauria utilitzat per oferir tota mena de regals als col·legiats. L'agència tributària hauria rebutjat aquesta llarga llista de despeses que Negreira tenia intenció de deduir a la seva empresa.
I d'altra banda, el president de la Lliga, Javier Tebas, atia més llenya al foc i demana a la federació que prengui mesures.
Sí, Tebas ha tornat a carregar contra el Barça i ha demanat al president de la Federació Espanyola, Ruiz Rubiales, que cessi a Joan Laporta de la Junta Directiva de la Federació, i això ho ha dit després de la presentació de l'ISD Sport Convention d'ahir.
Si dan explicaciones claras y no lo cesa porque dan explicaciones claras, que nos den a todas las explicaciones claras. No, pero un club, alguien que está allí, además él, aunque estamos como personas físicas, participó en un periodo que es verdad que está prescrito también en el ámbito penal, pero participó en los pagos como presidente, con esa negrería, yo creo que debería ser cesado.
Tebas ha insistit que el cas Negreira és el problema més greu a nivell reputacional pel Barça i ha demanat explicacions als implicats, entre ells Laporta, tot i que no ho estigui penalment.
Ja en l'àmbit estrictament esportiu, el Barça femení ha aconseguit el mínim avantatge a l'eliminatòria dels quarts de final de la Champions després de superar la Roma en el partit d'anada per 0-1.
Sí, ahir a l'estadi olímpic s'hi va viure un ambient de rècord, perquè mai abans més de 39.000 aficionats havien assistit en un mateix estadi per veure un partit de futbol femení a Itàlia. I ahir es va aconseguir, pel que fa al duel, les blaugranes van saltar a la gespa amb l'objectiu d'endur-se la victòria, i així ho van fer, però no amb una gran distància de gols. De fet, només se'n van marcar un, el de Salma Parayuelo, al minut 34 de partit, jugadora que, per cert, va ser escollida MVP del partit. També s'hagués pogut endur-se el guardó la portera blaugrana Sandra Paños, que va treure les castanyes del foc en diverses ocasions, tot i partir d'aquest avantatge, el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez insisteix en que no poden confiar-se.
Hem de valorar el resultat, hem de valorar que és una victòria fora de casa contra un rival que sabíem que era complicat i necessitem que tothom vingui la setmana vinent al Camp Nou perquè l'eliminatòria no està tancada.
Ara les blaugranes hauran de rematar la feina d'aquí a 7 dies, dimecres de la setmana que ve al Camp Nou, a 6:45 de la tarda. I encara parlant de partits al Camp Nou, però pel que fa al masculí, informar que els socis i sòcies del Barça ja poden comprar entrades pel proper clàssic de Copa corresponent a la tornada de les semifinals de la competició copera. Aquest termini acabarà demà a les 11 del matí i un cop acabi aquest període de prevenda exclusiva per a socis i sòcies, en cas que quedin entrades, aquestes es posaran a la venda per al públic en general a partir de demà, com us dèiem, a les 11 del matí.
Ja en futbol masculí avui, l'exjugador de l'Espanyol Raúl Tamudo ha parlat als micròfons del club.
L'excapità blanquiblau ha demanat un vot de confiança a l'equip per salvar la categoria i ha fet una crida a l'afició perquè els donin suport en els 12 partits que queden.
Quedan 12 partidos, hemos visto al equipo jugar bien en ciertos momentos de la temporada y creo que tenemos que volver a ese camino, ¿no? El recuperar la confianza de todo el mundo, el que la gente vuelva a confiar en el equipo y que yo estoy seguro de que los jugadores son conscientes de lo que nos jugamos y que van a dejarse la vida en cada partido de los que quedan, ¿no?
Per cert, que des del club asseguren que de moment no hi haurà moviments a la banqueta, el club blanquiblau continua apostant per Diego Martínez i no el farà fora, tot i que l'equip estigui a un punt de la zona de descens. L'Espanyol acumula 3 derrotes consecutives i ara mateix són 17ens a la Lliga. On sí que hi ha hagut moviment és a la resta d'equips, que també lluiten per la permanència, com són el Sevilla, que ha destituït Jorge Sampaoli per posar-hi a José Luis Mendilibar, que per cert ha estat presentat aquest migdia i ha patit aquest petit lapsus.
Me lo voy a decir que llevo más de 400 años en primera, 400 sí, sí, sí. Partidos en primera división. Muchos, pero no tantos.
Mendilibar, que deixa clar que no té 400 anys, evidentment. D'altra banda, aquests dies ja us hem explicat que l'Elx ha fet fora Pablo Machín per incorporar l'argentí Sebastián Becachese.
Encara en futbol aquest migdia s'ha entrenat la selecció espanyola a les Roces. En aquest entrenament no hi havia el central del Manchester City, Aymeric Laporte, que té una congestió, però s'espera que a la tarda Anna pugui juntar-se amb la resta de grup.
Sí, exacte. Laporte ha estat substituït pel central de la Reial Societat, John Pacheco, que està a la categoria sub-21. I fa poca estona ha acabat la primera roda de premsa que ha tingut com a protagonista el jugador del Real Madrid, Nacho, que no entrava en una convocatòria de la selecció des de feia 5 anys, quan havia Luis Enrique d'entrenador. Doncs bé, això és el que ha dit sobre l'exentrenador del Barça.
Motivos deportivos, que yo sepa, o sea, yo nunca he hablado con Luis Enrique, solamente cuando he venido aquí a jugar con él, me refiero a temas deportivos, o sea, no quiero crear aquí absolutamente nada, no me ha llegado nada de ningún lado, yo me imagino que será deportivo porque nunca he tenido ningún problema ni con Luis Enrique ni con ningún entrenador, así que no creo que vayan por ahí las cosas.
¿Vale? El primer compromís del combinat espanyol serà aquest dissabte contra Noruega, un partit en què ja us ho vam explicar que no hi serà Erling Haaland del Manchester City per una lesió als engonals. Per cert, que encara en futbol, a la primera federació, avui es juguen els últims 43 minuts pendents d'un Sabadell-Logroñés que es va haver d'ajornar per la pluja. El Sabadell va començar fent els deures amb un gol de Cristian Herrera i avui haurà de rematar la feina si vol sumar 3 punts més. Aquest partit es reprendrà a les 7 de la tarda.
I pel que fa a la resta dels esports, en marxa la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. La d'avui són 180 quilòmetres i mig, amb pràcticament 4.000 metres de desnivell acumulat.
Els corredors han sortit d'Olors de Lluçanès en direcció a l'estació de la Molina i pel camí han de superar els colls de Couvet de primera i de la Creueta de categoria especial. Recordem que qui és líder a la general és Primo Roglic, amb 6 segons d'avantatge respecte a Remco Evenepoel i Giulio Ciccone.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona visita avui a les 8 del vespre la pista del Venècia en partit d'Eurocup.
Un partit exigent pels verd i negres, que no poden fallar si volen acabar els primers de grup i comptar amb el factor camp a playoff. Els de Carles Durant són segons de grup amb 11 victòries i 5 derrotes a un triomf del líder, que és el Prometei ucraïnès. El rival d'avui és complicat, ja que suma 6 victòries en 8 partits. El tècnic de la Penya sap que el partit d'avui és clau.
El que passa per Venècia és l'únic partit que ens hem de focalitzar, però lògicament si aspirem a intentar ser primers, tot passa per guanyar. Després poden passar coses, però si nosaltres no fem la feina a Venècia, pues serà molt més difícil.
Per aquest darrer partit de la fase de grups, Durant comptarà amb tota la plantilla, excepte amb Andrés Felip, que té un esguinç al turmell esquerre i és dubte.
I pel que fa a la Champions de la FIBA, el Manresa visita la pista del Ritas Lituà. Serà 6:45 de la tarda.
Els del Bages tenen un marge de 13 punts gràcies a que en el partit d'anada del Nou Congost van acabar 82-69. Si perden, però amb una diferència de menys de 13 punts, passarien automàticament als quarts de final. Aquí es podrien enfrontar o bé contra el Tenerife, o si no, contra l'Unicaja o l'Atenes, o si no, contra el HPU, el Jerusalem o l'Estrasburg francès.
Acabem la informació esportiva amb 12 punts més. Primer, en tenis, aquesta tarda Albert Ramos debutarà al Masters 1000 de Miami.
Ho farà cap a les 4 de la tarda en el partit de primera ronda contra el suís Marc-Andrea Hüsler. En el quadre femení demà ho farà Paula Badosa contra l'alemanya Ziegemund. I en waterpolo masculí, avui hi ha jornada de la Champions i a la Challenge Cup. A les 7 de la tarda juga l'Atlètic Barceloneta, que és líder de grup. Els catalans visiten la piscina de l'Olimpíada Olympiacos, un partit que correspon a la jornada 10 de la fase de grups. I a la Copa Challenger de Waterpolo, el Terrassa busca l'accés a la final a 4:45 de la tarda. Els de Dida Kovacho defensen a Istanbul la renda de 3 gols que van aconseguir en el partit d'anada d'aquestes semifinals davant l'Enca. El partit va acabar 15-12.
Molt bé, gràcies, Anna. Avui, com cada dimecres, aquí a l'Estem Migdia, parlem una estoneta d'economia. Avui volem centrar aquesta secció a parlar de la reforma d'aquest sistema de pensions, d'actualitat tant aquí a Espanya com a França, però sobretot ens volem centrar en el cas espanyol. Avui ho fem amb el company Marc Riudavets, membre economista, membre de l'Espai 08. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, detalla'ns quins són els principals canvis, així a grans trets, que incorpora aquesta reforma en comparació amb el sistema que teníem fins ara.
Doncs sí, a veure, hi ha diversos punts, però per així per anar-los resumint, els punts, jo crec que primer de tot s'ha introduït un sistema dual per al còmput de la base reguladora, que és el que determina la pensió. Mm-hmm. També s'ha ampliat la cobertura de les llacunes de cotització, del que es coneix com els períodes intermitents no cotitzats. Hi ha hagut també un augment d'una cotització addicional que es va introduir del 0,6% i que ara s'augmentarà de forma progressiva per l'1,2%. Aquesta és la cotització que, diguéssim, no genera cap contraprestació com cap dret futur, sinó que els ingressos que generen d'aquesta cotització són els que van destinats al mecanisme d'equitat intergeneracional. És una cotització que, en principi, la major part, diguéssim, la carrega a l'empresari. A més, també hi ha hagut un increment de la revalorització de les pensions mínimes. Jo crec que també un dels punts més importants és que hi ha hagut un increment de les bases màximes, que les bases màximes de cotització, que, a més, no aniran acompanyades d'un increment proporcional de les pensions màximes, no? I, a més, en aquests salaris que superin les bases màximes, se'ls hi aplicarà una quota addicional que s'aplicarà de forma progressiva, diguéssim, en els salaris aquests que superen les bases màximes.
Uh-huh. Parlaves abans, per sobre del sistema dual, no? És aquest nou concepte que s'ha incorporat en aquesta reforma. Exactament, per entendre-nos en llenguatge de carrer, què vol dir exactament aquest sistema dual?
Sí, és una cosa més simple del que pot semblar el nom a priori. Uh-huh. És simplement que quan es parla del sistema dual, per al còmput de la base reguladora, del que s'està parlant és del període de referència de la vida laboral d'una persona que s'utilitza per fer el càlcul de la pensió. Uh-huh. De la pensió, no? Fins ara el que s'estaven utilitzant eren els últims 25 anys cotitzats. I amb aquesta reforma que introdueixen, el que permetrà és que cada treballador pugui escollir, per això el nom de dual, no?, entre la manera, en la manera en com es fa aquest càlcul de la base reguladora. Fins ara, es pot escollir entre el que hi havia fins ara, no?, entre utilitzar els últims 25 anys cotitzats o utilitzar els últims 29 anys cotitzats, però sense tenir en compte els 2 anys amb la cotització més baixa, no? O sigui, són 27 anys de treball efectiu, els que, dintre d'aquests últims 29, els que hi hagin les cotitzacions més altes.
Mm-hmm. I aquesta nova reforma impulsada, diem, pel govern espanyol, de quina manera beneficiarà els autònoms?
Doncs, a veure, els autònoms, si es veuen afectats d'alguna forma per aquesta mesura, jo crec que, primer de tot, vindrà donat pel fet aquest que s'ha augmentat la cobertura dels períodes, no, que entraven a la base reguladora que no s'havien cotitzat, el que he dit abans, el tema de les llacunes de cotització. I, a més, crec que una cosa important és que la quota aquesta de solidaritat que s'aplica als salaris més alts, que he mencionat anteriorment, no se'ls aplicarà als autònoms. Jo crec que aquests són els dos punts que poden afectar de forma més directa.
Uh-huh. I ja, Marc, per acabar, per avui, des del teu punt de vista personal, crec que està ben enfocada aquesta reforma que s'ha fet, i si és cert, preguntar-te si és cert que servirà per estabilitzar el sistema de pensions durant els propers anys, tal com ha defensat el ministre Escrivá.
Doncs bé, a veure, jo crec que hi ha diverses coses que poden ser positives, com per exemple el fet de que la reforma intenti fer, no, entre cometes, dir aquells que guanyen més que contribueixin en major mesura, no, sense que això se'ls augmentin els seus drets futurs o més pensions, que és un canvi de, diguéssim, de paradigma del que hi havia fins ara. A més, també la reforma té en compte una mica de forma més explícita les diferents trajectòries laborals que hi ha entre homes i dones i com això, diguéssim, com aquestes desigualtats o diferències que hi ha al mercat laboral es tradueixen després en, diguéssim, en el càlcul de les pensions. Però també és veritat que, tinguent, diguéssim, en compte totes les reformes o tots els punts que han anat canviant, i veient les previsions demogràfiques, aquesta reforma, diguéssim, és insuficient per garantir la sostenibilitat de les pensions, és a dir, els increments dels ingressos que se'n poden derivar d'aquesta reforma no seran suficients per cobrir la despesa i la despesa futura que suposa el sistema de pensions. De fet, crec que aquí és on recau la gran dificultat del problema i per això sempre hi ha tanta controvèrsia amb tot el que són les pensions, no? I el canvi demogràfic de la majoria de països occidentals fa que els propis sistemes de pensions estiguin en risc. Vull dir, la majoria d'aquests sistemes van ser dissenyats sota piràmides demogràfiques totalment diferents. I, per tant, sempre hi ha una tensió constant ara mateix, no? O, diguéssim, amb aquest canvi demogràfic hi ha ara mateix una tensió constant entre el que és garantir la sostenibilitat a llarg termini de les pensions alhora que, no?, garanteixen la seguretat material de les persones jubilades. Per tant, diguéssim, i ara això sí, ja per acabar, sense entrar en massa detall, jo crec que també està bé que comencem a pensar en sistemes de suport assistencials que no necessàriament vinguin derivats dels drets que adquirim al mercat laboral, no? Perquè, a més, si no, també correm el risc de traslladar totes les desigualtats que es generen al llarg de la vida laboral durant la vellesa. Per tant, és important, no?, començar a pensar com deslligar aquesta relació. I no sols amb les pensions, sinó en general, no?, que al final, com a ciutadans, tinguem drets, els drets i les necessitats materials bàsiques cobertes al llarg de tota la nostra vida i en especialment durant la vellesa.
Doncs, Marguer Riudavets, ens quedem amb aquesta reflexió que ens feia sobre la reforma del sistema de pensions. Economista, membre de l'Espai 08, que ens acompanya cada setmana aquí a l'Estel i Migdia. Gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies, d'aquí unes setmanes.
Que tenim per repassar la informació cultural. Olma Giró, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda. Comença per la informació, abans, que crida a la porta, i després anem a la cultura.
Això que ens comentava l'Olma abans, un apunt que acabem de saber és que el ple del Tribunal Constitucional ha avalat per majoria de 9 a 2 la llei de l'eutanàsia i ha desestimat, per tant, el recurs que hi havia presentat Vox. La sentència considera que la Constitució permet a la persona decidir de manera lliure, informada i conscient la forma i el moment de morir en malalties terminals o greument incapacitants. El text té el vot particular contrari dels magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. Va, doncs, dit això, aquesta sentència del Tribunal Constitucional, que avala, per tant, la llei de l'eutanàsia, desestima el recurs de Vox, ens posem a parlar de cultura. I avui, com us hem avançat a la portada, ho fem parlant d'arqueologia, perquè els arqueòlegs de l'Ajuntament de Barcelona han trobat restes del baluard de la muralla de les casernes i també d'antics habitatges, Olma, en les obres que s'estan fent a la Rambla de Barcelona.
Sí, Xavi, a veure, hem de detallar que això, tot el que s'ha trobat, ja es tenia constància de que existia, el que passa que ara, doncs, s'ha trobat. El que sí que és cert, que entre aquests descobriments ha aparegut una troballa especialment important, que és, en aquest cas, una font ornamental que data del segle XV. I, de fet, ho explica un d'aquests arqueòlegs de l'Ajuntament de Barcelona que està treballant a les obres de la Rambla, en Xavier Maese.
Vam trobar les restes d'una font ornamental del segle XV i, associada a aquesta font, vam trobar les restes d'uns paviments de rajols vidrats, molt macos, decorats amb molts colors, també del segle XV. Això no s'esperava, però hem de tenir en compte que aquest espai d'aquí, doncs, era una zona d'habitació, de casa, d'algú important, amb prou recursos.
A banda, com escoltàvem, d'aquesta troballa destacada, apuntar que les restes de la muralla de Barcelona i del baluard de Drassana són del segle XVI. Pel que fa a les restes de les antigues casernes de Drassana, es daten del segle XVIII, mentre que la resta d'habitatges són dels segles XV i XVI. Ara, per com està la situació, doncs s'estan duent a terme l'excavació i la documentació de totes aquestes troballes. Quan acabi l'obra a la Rambla, què es farà? Doncs es farà l'inventari i llavors també es farà una memòria que s'entregarà, en aquest cas, al Servei d'Arqueologia, i després se'n farà difusió, ja veurem què se'n fan d'aquestes restes que s'han trobat.
Mira, i encara sobre patrimoni històric, i és que 86 anys després la catedral de Sant Pere de Vic torna a lluir els murals dels quatre evangelistes de Josep Maria Sert.
Sí, en aquest cas són quatre peces de gran format que el muralista Josep Maria Sert va pintar l'any 1986 i que ara s'han ubicat al deambulatori del temple. Clar, després d'escoltar això, potser us pregunteu, no?, per què, el perquè d'aquesta ubicació. Doncs mireu, ens ho explica el delegat de Patrimoni Cultural, Dani Font.
Sempre ens havia semblat que era un espai arquitectònicament potent, però lleugerament una mica fred o una miqueta desangelat. I ens va semblar que era l'espai idoni per poder instal·lar aquestes pintures perquè estan tan a prop com és possible de la seva ubicació original i
permeten, fan companyia en el retaule de Peruller i permeten una bona contemplació d'aquestes teles.
Clar, també hem d'explicar que aquestes peces, com hem comentat, són del muralista i les va fer l'any 1926, les peces de Josep Maria Sert. Però què va passar?
Uns quants dies.
Sí, però és que, a més, a l'any 36, la catedral de Vic es va cremar, però aquestes pintures es van poder salvar.
Vaja.
Llavors, aquesta només és la primera gran actuació d'un projecte molt més ambiciós que vol reivindicar la figura i l'obra de Sert a la catedral de Vic i que passa, doncs, per la creació d'un centre d'interpretació. El mateix Dani Font ha detallat que aquest projecte hauria d'estar molt avançat a finals d'any.
Doncs ho esperem per anar a visitar aquestes obres a la Catedral Sant Pere de Vic. I mira, després de 2 mesos i mig d'obres, totes aquelles persones que aneu a Montserrat ja podreu tornar a visitar el museu que hi ha aquí al monestir de Montserrat. L'horari es manté de dilluns a diumenge, de les 10 del matí a 3:45 de la tarda.
Bones notícies, perquè durant aquest temps que ha estat tancat s'han adequat els nous espais del museu, que hi ha sota la plaça de Santa Maria, i s'ha millorat també la climatització de les sales. Així doncs, ja es poden tornar a veure les diferents col·leccions que hi ha en aquest museu, com per exemple la d'arqueologia de l'Orient Bíblic, les peces d'orfebreria i quadres de pintura antiga, així com també diverses obres de Rossinyol o Ramon Casas. Com a novetats a la col·lecció permanent, es torna a exposar l'obra de Fortuny, El venedor de tapissos, i s'ha incorporat un quadre d'un sensacional tigre de Ramon Martí Alsina, també dues taules romàniques del retaule de Sant Blai, així com una Mare de Déu romànica restaurada recentment. Així que ja ho sabeu, podeu anar a Montserrat,
tothom cap
museu,
a Montserrat,
i novetats a l'exposició
a veure
permanent.
Aquest espectacle al museu, que sota de la plaça, ho explicàvem,
sí,
també,
sí,
aquest,
sí,
museu fantàstic. L'has visitat?
Sí.
Sí.
És que a mi Montserrat m'encanta, és com jo qui dili.
Doncs haurem d'anar a veure aquesta reobertura que n'han fet. Marxem ara cap a la comarca d'Osona. Concretament ens situem al municipi de Torelló, perquè es prepara per rebre la primera edició del Torelló Art Fest, un festival que torna a posar en valor l'art mural.
Sí, per fer-ho.
Està posant molt de moda, això de l'art mural.
Sí, el que vindria a ser grafitis, bàsicament. Però, bueno, el tecnicisme, no? La tècnica és art mural. Per aquest esdeveniment, el que comentaves, el Torelló Art Fest, una quinzena d'artistes transformaran les escales que hi ha al costat de l'hotel de les Serrasses, al Torelló. Llavors, amb una mica de context històric, durant la dècada dels 90, Torelló es va convertir, podríem dir, en un aparador de l'art mural. El motiu, què va passar? Doncs que dues coses. Que per una banda hi havia molts joves interessats en l'art urbà en aquest municipi que es van trobar, per altra banda, amb uns propietaris que els van cedir les façanes perquè hi pintessin. Ara bé, què va passar? Doncs que a mesura que han anat passant els anys, aquesta tradició s'ha perdut, i per això ara dos grafiters, que són l'Òscar Rodríguez i Toni Mateo, han decidit posar el batejat com a Art Fest, posar en valor un altre cop aquesta tècnica. Llavors, un dels impulsors del festival, Òscar Rodríguez, també explica que l'objectiu d'aquest esdeveniment, que és donar visibilitat i cabuda als joves artistes de la comarca d'avui en dia, i també motivar-los, que em sembla molt interessant aquesta idea, a que surtin dels estudis, a que socialitzin al carrer i que es trobin per fer art urbà.
Ja sabeu, tothom agafar els pots de grafiti, això sí, pintar un mural.
No, tothom ho pot fer, vull dir, és una cosa que ja està programada. Serà una quinzena d'artistes que transformaran, com dèiem, aquestes escales que estan a l'hotel, al costat de l'hotel de les Serrasses, al municipi.
I si ahir explicàvem en aquest mateix programa, en parlàvem amb el periodista Albert Cuesta de la difícil situació que viu el català a internet, avui us expliquem una novetat editorial que acosta la llengua a l'argot de boomers i de millennials. Això, Olma, crec que m'interessa. Es tracta del llibre Patemo, un autèntic manual on hi apareixen termes com crash, ghosting, cringe o samat. Què vol dir tot això?
A opinió pròpia, crec que és el llibre perfecte per als majors de 30 anys.
Vaja, o sigui...
De veritat, aquest Sant Jordi regaleu
als
vostres respectius tiets, pares, avis, a qui sigui, aquest llibre, Patemo.
Sembla que ja sé quin llibre tindré aquest any.
Doncs sí, són algunes, en aquest cas, són algunes de les paraules les que comentaves, crash, ghosting, cringe o samat.
Ah, que és cringe, que ho dic malament, jo.
Bueno, es pot dir... En realitat és cringe.
Exacte,
però la gent aquí...
S'ha catalanitzat, no?
Castellanitzat.
Seria cringe.
Exacte, per això et dic, s'ha castellanitzat. Doncs totes aquestes paraules que escoltem i ens sonen una mica a xinès o a llengua que no entenem, són algunes de les paraules que trobareu en aquest glossari que ens ajudarà a comprendre el llenguatge sovint impossible dels joves adolescents. Bé, potser no tan impossible, simplement és voler-ho entendre. Amb aquesta obra, els seus autors volen trencar d'una vegada per totes la idea del català correcte. Ara escoltarem en Xavier Mas, que és un dels 3 escriptors que ha escrit l'obra, en una entrevista d'aquest matí al magazín de Ràdio Estel.
com a societat hem d'intentar, crec, superar una mica la dicotomia de correcte i incorrecte, que és una cosa que ja ha fet la gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans del 2016, ja no parla de això és correcte, això és incorrecte, sinó que parla de això és adequat en aquest context, en aquest registre, i això és inadequat en aquest context i en aquest registre. Clar, quan parlem de cançons, ara estem parlant molt de detalls, per exemple, crec que no hem de perdre de vista que això són cançons, no? Per tant, és una obra de creació.
El millor de tot, Xavi, és que aquest llibre, Patemo, tracta l'argot juvenil i dona les claus perquè totes les generacions el puguin entendre. Si no hi ha problemes de llenguatge. A part, l'obra no tan sols plasma aquest llenguatge dels més joves, sinó que també fa una anàlisi sociolingüística.
Mira, va, canviem de qüestió, perquè no sigui tan música. Us expliquem que tots els aspirants espanyols han quedat fora del concurs de piano internacional Maria Canals, que se celebra a Barcelona, en parlàvem també l'altre dia en aquest programa.
Sí, de fet, aquest dimarts al vespre, 18 concursants, 12 països diferents, han passat a la segona fase de la 68a edició del Maria Canals, tot i que els Estats Units, històricament, ha tingut poca presència al concurs, aquest any havíem de dir que encapçala els concursants que han passat a la següent fase i en té un total de 4 pianistes, tu.
Molt bé, Olma, doncs molt bé, moltes gràcies per aquesta informació cultural. Demà més.
I millor.
I tant, demà estrenes de cinema.
Exacte, com cada dijous.
Que vagi molt bé. I a tots vostès també. A la producció avui hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres, com dèiem, tornem demà a les dues. Ara, com cada tarda, toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Fins demà.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.